A Catalunya Ràdio, tot gira a migdia.
Pressió pel Barça. Avui és el dia de reivindicar-se o d'augmentar els dubtes a l'equip blaugrana. La victòria d'ahir del Madrid a Sant Mamés contra l'Atlètic de Bilbao fa que l'equip blanc s'escapi momentàniament a la classificació i en el partit d'avui no és un tòpic, el Barça no pot fallar. A més, la il·lusió de tornar a veure junts Eto'o, Ronaldinho i Messi pot quedar en res si no es guanya aquest vespre el Deportivo de la Corunya. Segur que molts oients ja estan desitjant que, a partir de les 8 a la transmissió d'en Puyal, tot siguin bones notícies. Menys pressió té l'Espanyol, 10 victòries seguides, a un punt de la Champions, i amb la seva massa social contentíssima pel moment actual. Tot això fa que molts pericurs hagin anat a Saragossa per veure com s'allarga la ratxa del seu equip. El menú esportiu del cap de setmana també inclou el bàsquet. Els equips catalans viuen una situació dolça, però qui la viu de forma més intensa és el DKB Joventut. Explicarem què ha passat a l'Europeu de Cross, a Toro, déu-n'hi-do amb el nom, a la prova de la Copa del Món de Ciclisme en pista de Pequín i a la Champions Trophy d'hoquei herba. Es porta en directe fins a les 3, al Tot Gira Migdia. Comencem! I el que hem de fer abans de posar-nos a parlar de la Lliga de Futbol de la Primera Divisió és actualitzar els marcadors de la Lliga CB de Bàsquet en presència catalana. El nou Congost, l'Isaac Vilalta, ens ha portat les informacions del duel català de la jornada Rico Manresa-AXA Barça. Qui s'endú la victòria, Isaac? Bona tarda.
Bona tarda. Victòria de l'AXA Barça al nou Congost, 64-77, 13 punts de diferència en un mal partit en línies generals. No ha estat fins a l'últim quart en què els dos equips han aconseguit bons registres anotadors. Fins llavors el partit havia estat més aviat fluix. Pel que fa als números, Rafa Martínez, el jugador del Rico Manresa, ha anotat 15 punts, ha estat el màxim anotador. En el bando visitant, els homes més destacats, Pepe Sánchez, que ha fet una miqueta de tot, assistències, punts i direcció de joc, i Jordi Trias amb punts i rebots. Al final, el nou Congost, 64-77, el Barça es queda a la part alta, 9 victòries, 2 derrotes. El Manresa s'allunya una miqueta de la Copa. Ara mateix té 5 victòries i 6 derrotes.
Victòria del Barça, derrota del Manresa en aquest duel català. A Bilbao, la que es va a Girona, tenia un partit molt important per consolidar-se a la zona de playoff contra la Juventia. El Damià Aguilar ha estat pendent del partit. Damià, hi ha victòria gironina?
El que hi ha hagut és victòria basca, 78-62. El base de l'Iurbentia, Marcelinho Huertas, ha estat el màxim encistallador amb 21 punts. Per l'equip gironí destaca Marc Gasol amb 16 punts. L'equip biscaí se situa quart de la classificació i els gironins són setens amb 6 victòries i 5 derrotes.
I en atletisme s'ha disputat l'Europeu de Cross. De fet, s'està disputant ara mateix als últims instants de la prova masculina. Repassem amb la Marta primer les bones notícies que ens han arribat de la prova femenina.
Bronze històric de Rosa Moratós, la primera medalla de l'atletisme català en un cross europeu en la categoria masculina es disputa ara, domina l'ucraïnès Levit Chema Martínez, és cinquè.
Doncs ja hem repassat aquestes primeres notícies, aquestes primeres últimes hores en l'esport en directe a Catalunya Ràdio, el Tot Gira a Migdia. El que hem de fer ara és parlar de futbol i de la primera divisió. Com dèiem, el Barça va veure ahir com el Madrid s'allunyava al capdavant de la classificació amb la victòria ahir del Madrid al camp de l'Atlètic de Bilbao. 7 punts, són ara 7 els que separen els dos equips. Avui, contra el Deportivo, una nova ensopegada podria ser molt perillosa en el bàndol optimista. El retorn de Samuel Eto'o i la possibilitat de tornar a veure junts al camp a Messi, Ronaldinho i Eto'o han augmentat l'esperança culé. Jordi Borda, bona tarda.
Bona tarda, Xevi.
Feia molt temps que Raica no tenia tota la davantera disponible.
Fixa't, no tenia tots aquests efectius a la seva disposició des de la primera jornada de Lliga, el 26 d'agost, al camp del Racing de Santander, 0-0. Aquesta setmana han rebut l'alta Eto'o, Deco, Silvinho, Giovanni dos Santos i Turam. Només queden lesionats Henry, Oleguer, Edmilson i Torreira, ja amb sinusitis. Ronaldinho encara no ha estat suplent en un partit al Camp Nou i tot fa pensar que avui tornarà a l'onze inicial després de 4 partits d'absència. Recordem, s'ha perdut el partit de l'Alcoia de la Copa del Rei, el partit contra el Recreativo al Camp Nou per fatiga, el partit europeu contra l'Olympique de Lió i el derbi contra l'Espanyol. Si fem cas del que s'ha pogut veure aquesta setmana als entrenaments, a les ordres de Frank Rijkaard i de les declaracions ahir de Samuel Eto'o, pot ser un dia idoni per veure el trio Messi, Eto'o, Ronaldinho en atac. La presència d'Eto'o incidirà en la pressió de la primera línia del Barça.
Ofensivament és més fort que defensivament, per això està jugant com a delantero. No, jo crec que això és veritat, que a menudo con nostra forma de juego és que el trabajo defensivament ja empieza con los delanteros y en ese sentido tienes razón que es un jugador importante para nuestra forma de jugar.
ho té més fàcil per tornar Deco. Al mig del camp, Márquez farà de Torella ja de pivot defensiu acompanyat de Xavi i d'Iniesta. Puyol i Thuram semblen els escollits per ser la parella de centrals, amb Zambrot a la dreta i a Vidal a la banda esquerra. El Depor està en zona de descens per aquest partit, però representa uns bons registres lluny de Riassor. Ha sumat 9 dels 13 punts com a visitant i només ha perdut 2 partits. Rijkaard s'agafa aquestes dades per enviar un avís als seus homes.
Sí, en la taula están bajo en la clasificación, pero creo que, por otro lado, es el equipo que ha conseguido muy buenos resultados fuera de casa. Entonces significa que es un equipo que tiene talento, está muy bien organizado.
Colocini es baixa d'última hora al Depor per amigdalitis i el seu lloc l'ocuparà Itami, que només ha jugat un partit amb els gallecs. El Barça ha quedat concentrat fa només uns minuts, enmig d'una gran expectació pel gran nombre de turistes que aquests dies deponi al Camp Nou.
Barça Deportiu de la Corunya, avui a les 9 amb la transmissió d'en Puyal. De seguida en parlem i continuem parlant de futbol, però estàvem pendents d'aquest final de l'Europeu de Cross de la prova masculina. Marta, ja podem dir que ha guanyat el de gairebé sempre.
Doncs sí, anava líder quan ho hem explicat, ha guanyat ell, Sergei Levit, l'ucraïnès, ha aconseguit la victòria per davant del suec Mustafa Mohamed i del portuguès Rui Silva. El primer català ha sigut José Ríos en la desena posició, mentre que Carles Castillejo ha acabat 14è. Chema Martínez, que també participava, ha acabat 5è, i Jesús Espanya 6è. Amb tot això, l'equip espanyol ha aconseguit, com en la categoria femenina, la victòria per equips.
Tornem a repetir aquestes bones notícies de la categoria femenina.
Doncs un bronze històric, el de Rosa Morató, que ho ha aconseguit en aquest europeu de cross. És la primera medalla d'una atleta catalana en una competició d'aquestes característiques.
Passen 7 minuts a 2:45 del migdia. Rosa Morató, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I gràcies per atendre'ns a aquesta hora, pocs minuts després de que hagi acabat la prova masculina. Felicitats, moltes felicitats per aquesta medalla de bronze. Una medalla de bronze que crec que ni tu mateixa t'esperaves.
Pues bueno, la veritat és que ja ens ha anat molt bé aquests últims 15 dies, però realment pensàvem que entre les 5-6 primeres posicions sí que podíem estar, no? Però sabíem també que si ens descuidàvem o teníem un mal dia podíem perfectament passar-nos a la desena, dotzena posició. Ha sigut tot el contrari, m'he trobat una meravella. Durant tota la carrera ha anat molt bé, amb el grup davant, i cada vegada es quedava més gent. Jo cada vegada m'anava trobant millor i, bueno, i al final he vist que érem 5 atletes i quedaven 3 medalles, dic que una ha de ser per mi, com sigui.
Hi ha hagut un tall, estàvem pendents de la cursa Catalunya Ràdio, i hi ha hagut un tall a falta de poc més d'una volta on heu quedat 5 o 6 atletes, que era clau, no?, de ser-hi. Vull dir, aquest tall ha sigut el que t'ha permès al final aspirar a medalla.
Doncs sí, hi ha hagut un tall que, bueno, com et deia, hem quedat 5 atletes, llavors inclús m'he ficat a tirar una mica per veure com responien les demés, i he vist que tant la húngara Kalovic com la russa Konomalova es quedaven una mica, i he vist que anaven patint i que això, no?, que segurament la medalla podia ser meva. Esperava veure quina seria, finalment he quedat a la tercera posició, però com si fos una medalla d'or.
Al final, en aquest grup de 3, amb la Marta Domínguez i la Francesa Culot, podies haver aspirat alguna cosa més? Què creus? Al final ja havies arribat una miqueta apretada, aquest final.
Home, esperava que la Marta, jo crec que ens ha guanyat bé. Jo he intentat a la segona posició, però realment no he pogut. Evidentment, si hagués pogut, hagués anat a veure aquesta segona, i no ha pogut ser, però ja et dic, molt contenta d'aquesta tercera, la meva primera medalla a nivell internacional, i bueno, i per aquí també hem guanyat, o sigui que jo crec que ha sigut tot un èxit.
La pròxima competició, on esperem també veure a ti, i que no sé si n'hem de parlar o no, on haurem d'estar pendents de Rosa Morató, i més enllà de parlar de Jocs Olímpics o alguna cosa així?
Bueno, ara continuaré preparant, bueno, fent temporada hivernal, preparant el cross, que tenim el campionat d'Espanya al mes de març, i com que sempre ho he fet així, seguiré fent-ho, perquè com a preparació em va molt bé per l'estiu, i després tenim l'objectiu pues, posat en els Jocs Olímpics del mes d'agost.
Com ho tenim per aquests Jocs Olímpics? Encara no tens plaça, o sí?
No, bueno, l'atletisme sempre hem de demostrar el nivell 3 setmanes abans en el Campionat d'Espanya. Primer fer la mínima, bueno, la mínima ja la tinc de moment, però 3 setmanes abans hem de demostrar que estem en un gran moment de forma per poder participar en uns jocs. I bueno, i llavors depèn de com estigui jo i de com arribin els Jocs Olímpics, no? Són uns jocs, tothom estarà a tope, i espero arribar ja també al 100% per poder entrar una altra vegada a la final, com vaig ser l'any passat a Osaka.
Nosaltres també ho esperem. Rosa Morató, l'atleta de Navarcles, avui tercera en aquesta prova de cross que s'ha disputat a la localitat de Zamora de Toro, on hem vibrat avui amb la cursa que ha fet la Rosa Morató, finalment tercera. Gràcies per atendre'ns en directe al Tot Gira Migdia, Rosa.
Moltes gràcies a vosaltres.
Estàvem parlant del partit del Futbol Club Barcelona contra el Deportivo. De seguida hem de marxar també a Saragossa, on l'Espanyol juga aquesta tarda buscant augmentar la ratxa de 11 victòries, però com de 10 partits sense perdre consecutius, però com dèiem, aquest Barça Deportivo avui a partir de les 8 amb la transmissió en Puyol.
temps dels quatre fantàstics ja queda lluny. Ara és el moment de la banqueta multimilionària.
Si és així, això és així.
Tot i així, el Barça mostra un bon rendiment. Avui, a les 9 del vespre, Barça Deportivo. Seguiu-lo amb la transmissió d'Embullà a la Catalunya Ràdio des d'una hora abans. El Barça ha pujat graons, però encara ha d'escurçar diferències amb el líder. Avui, a partir de les 8 del vespre, escolteu el Barça Deport en la veu d'Embullà a la... a Catalunya Ràdio. Futbol. Futbol. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. La transmissió d'en Puyal.
La transmissió d'en Puyal, de Futbol a Catalunya Ràdio, és una exclusiva de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. La Caixa dona suport a l'esport.
Els sis nans, els tres colors de l'art de Sant Martí, la setmana de quatre dies, les cinc meravelles del món, les sis notes musicals. A la Caixa els números parlen i un 7 no és ni un 5 ni un 6. És un 7 de veritat i durant un any. Perquè amb el pla de pensions Plan Caixa 7 Plus podràs contractar el dipòsit Plan Caixa 7 a un any amb una rendibilitat del 7% TAE. La Caixa. Parlem?
I com dèiem, aquesta ratxa de l'Espanyol en aquesta lliga és ara mateix espectacular. L'equip d'Ernesto Valverde és cinquè a només un punt de la zona Champions. Aquesta bona situació a la lliga repercuteix en els seus aficionats. També molts s'han desplaçat a Saragossa per veure'l jugar contra l'equip local, que no passa pel seu millor moment. Anem fins allà, David Clopés, bona tarda.
Hola, bona tarda.
En aquests partits, David, Ernesto Valverde ha trobat un equip tipus en aquesta ratxa i avui no sembla que hagi d'haver-hi gaires canvis.
Doncs la veritat és que, a excepció del partit al camp del Racing de Santander, Ernesto Valverde, fins ara, no ha fet rotacions. Ha utilitzat un equip base i pràcticament no ha fet retocs. Els jugadors suplents han tingut molt poca participació. Per exemple, Moja ha jugat 99 minuts, Jonathan Soriano 123, Corominas 365, són pocs minuts. Els canvis només han arribat per necessitat, com avui. La Cruz jugarà per primera vegada aquesta temporada de central, cobrint la baixa de Harke, que està sancionat. Harke, fins ara, ho ha jugat tot. Sense Harke la defensa perd alçada i velocitat, però Valverde confia en l'experiència de la Cruz i es guarda la banqueta al jove central del filial, Albert Serrán, que en reconeix que ara per ara és molt difícil fer-se un lloc al primer equip de l'Espanyol.
La verdad es que es difícil. Bueno, ahora el equipo está en una buena racha. Ellos también lo están haciendo muy bien, ¿no? Y en general todo el equipo. Y cuando hay circunstancias así es más difícil entrar en el equipo. Pero bueno, yo pienso que hay que seguir trabajando, hay que estar ahí para, si algún día pues se da la oportunidad, pues poder estar al nivel. Todo lo que sea entrar en lista y bueno, estar al servicio del equipo e incluso estar entrenando con ellos, pues para mí ya es un premio.
L'11 de l'Espanyol avui a Saragossa, per tant, és el de sempre. Cameni la porteria, Zabaleta, Torrejón, La Cruz i Clemente en defensa, Moisés i Ángel al doble pivot, Baldo, tot i que també podria tenir la seva opció Corominas a la banda dreta, Riera a l'esquerra, Luis García a la mitja punta i Tamudo al davant. La gent de Saragossa està convençuda que avui trencaran la ratxa de 10 jornades sense perdre que du l'Espanyol. Els aragonesos no estan per tirar coets. El seu tècnic, Víctor Fernández, diuen que se la juga. I és que el club s'ha gastat 23 milions d'euros en 8 fitxatges i s'ha quedat en propietat a Diego Milito, D'Alessandro i Diogo. Però el Saragossa, eliminat de la UEFA i que vol anar a la Champions l'any que ve, no rutlla. I ara mateix és a 7 punts de les places europees. Si l'Espanyol guanya avui, obrirà un forat d'11 punts respecte a un rival directe i es consolidarà entre els 6 primers. Albert Serrán diu que ho han d'aprofitar.
Ara estan passant una mala ratxa. Llevan de 5 partidos, creo que un empate. Y bueno, ellos tienen buen equipo, tienen buenos jugadores, ya lo han demostrado la temporada pasada. Y bueno, nosotros pues tenemos que ir allí a ganar el partido, no a especular y aprovecharnos un poquito de esta situación, ¿no? Que tiene el equipo, supongo que tendrá un poquito de ansiedad.
A Saragossa, el Bierzo avui no bufa i això és bon senyal perquè la temperatura és relativament agradable, amb uns 11 graus. La Romareda presentarà una molt bona entrada amb més de 600 pericos a la graderia. El president Daniel Sánchez Llibre, de Pont a la Cerdanya, no hi serà i ha delegat la seva representació en el conseller de l'àrea esportiva, Sebastià Javier. El Saragossa espanyol, partit per a reafirmar-se en les places europees, començarà a les 5 de la tarda amb arbitratge d'Elizondo Cortés.
I molts altres partits. Gràcies, David, des de Saragossa. Recordem que la transmissió de aquest partit dins del Tot Gira, amb la narració de l'Eudald Serra i el micròfon autònom del David Clopés, com sempre, a Catalunya Ràdio també ens interessa l'Espanyol. Com dèiem, a les 5 també comencen molts altres partits de la jornada, que repassem amb la Marta García. Bona tarda.
Bona vesprada.
A la mateixa hora que l'Espanyol, a les 5, es juguen 6 partits més. A Catalunya Ràdio estarem molt pendents del que faci el tercer classificat al Villarreal, empatat a punts ara mateix amb el Barça, i amb dos més que l'Espanyol, juga contra el Betis. I a Villarreal seguirà el partit l'Ernest Macià. Última hora, bona tarda, Ernest.
Bona tarda, Betis i Villarreal. Villarreal i Betis s'enfronten aquesta tarda al Madrigal en plena recessió futbolística. El Villarreal menys, el Villarreal recordem que està ara mateix empatat amb el Barça a la segona posició, però que fa dues jornades hagués pogut ser líder i que en aquests dos últims partits no ha pogut guanyar, i el Betis clarament enfonsat a la classificació amb només 11 punts, amb dos partits guanyats i amb un canvi d'entrenador. Paco Chaparro arriba en l'època post-Cooper, una època que ha estat marcada pel mal joc i per la manca també de resultats. El Betis ha estat també un dels equips que més gols ha rebut fins ara. Al cantó del Villarreal, optimisme perquè recupera Rossi, el golejador d'aquest equip que ha estat en problemes al genoll durant més d'un mes, torna a l'equip per bé que sembla que ho farà a la banqueta. De moment la punta la formaran Niat i Guillefranco. Per la resta de l'equip, més o menys els jugadors que han vingut formant aquestes últimes jornades. Al cantó del Betis hi ha un canvi destacat. Edu, a conseqüència de la baixa per lesió de Pavone, serà la referència en atac. Per tant, doncs, al marge de la banqueta, a la davantera també hi ha canvis. Destacar que el català Damià jugarà com a interior dret i que, per tant, avança la seva posició perquè Melli ocupa la de lateral dret. El partit comença a les 5 de la tarda, dos equips en situacions diferents, però que fa ja uns quants partits que no guanyen.
Villarreal Betis, amb la informació de l'Ernest Macià, des d'allà, des de Villarreal. Més partits a les 5. Marta, Almeria, Valladolid.
Empatats a punts, els dos equips arriben al partit amb força, motivació i amb trajectòries molt paregudes, sobretot des que els seus respectius tècnics se van fer càrrec de l'equip. Ascens a la primera divisió i bons resultats en eixa categoria. Això sí, ara per ara no se poden despistar, només estan a 3 punts del descens.
Llevant Recreativo.
El QR.recre que marca la línia entre la primera i la segona divisió i els que els andalusos estan a 2 punts del descens. El Llevant va ser la temporada passada la bèstia negra del Recre, que no va poder sumar cap punt contra el Llevant, com deia la temporada passada. Això és passat, és cert, però a ningú se li escapa tampoc que el Recre no guanya des de fa dos mesos. Ui, va convençut de trencar eixa ratxa.
També la 5, Racing Mallorca.
Els dos equips busquen entrar en zona europea des de la setena i la vuitena posició respectivament. Ara bé, tot i estar una posició al davant, el Racing només ha sumat 12 gols en les 15 jornades que s'han disputat, mentre que els illencs doblen aquesta xifra. Això és possible, en certa manera, gràcies als bons resultats dels càntabres en casa, on només han perdut davant el Villarreal. En el Mallorca, Huevo tornarà l'equip titular.
Sevilla-Murcia.
En la 13a posició hi ha 3 punts del descens. Els andalusos estan obligats a guanyar si no volen acabar totalment despenjats de la classificació. La UEFA ara per ara està a 9 punts. Al davant, un Murcia qui marcar fora de casa costa molt. Només ha aconseguit en dos partits, amb 4 gols a Valladolid i una Mallorca. Canute i Dragutinovic tornen a l'equip i el Sevilla, això sí, guanya en referència ofensiva. És l'últim partit que es jugarà a les 5.
I a les 7 també estarem molt pendents de l'Atlètic de Madrid, un equip que també rivalitza amb Barça i Espanyol per aquesta zona Champions, que juga contra el Getafe. Unes informacions que ens portarà el Toni Rigal des d'allà. Quina és l'última hora d'aquest partit, Marta?
Doncs mira, com deia, situat en zona Champions, l'Atlètic de Madrid arriba al derbi madrileny després de 2 victòries consecutives en la Lliga i també en la UEFA. El Getafe de l'Audrup està tranquil·lament situat en la desena posició i pràcticament ja no recorda les 9 jornades que va estar en zona de descens. Les mirades ara van cap amunt. La UEFA està a 7 punts. L'Audrup té la baixa del lesionat Uche i també de Braulio, que no pot jugar per contracte. Jurado, Seitaridis i Leo Franco són baixa per lesió en l'Atlètic de Madrid, mentre que Mota tampoc jugarà per precaució.
I en futbol internacional, avui d'entrada hem de mirar fins a Tòquio, on aquest migdia ja hem sabut el rival, déu-n'hi-do quins rivals ara mateix, de semifinals del Boca Juniors al Mundialet de Clubs.
És l'estrella esportiva del Sahel, un equip tunisià que ha eliminat aquest matí en quarts el Pachuca mexicà. El resultat, 1-0 pels africans a l'Estadi Nacional de Tòquio davant de 34.000 aficionats. El domini ha estat dels americans, però que han reclamat dos possibles penals. El gol tunisià ha arribat a 5 minuts pel final en el moment de més pressió mexicana. L'estrella del Sahel s'enfrontarà a semifinals, com bé deies, al Boca Juniors. Demà es disputa un altre partit de quarts que enfronta el Sepahan iranià amb l'Urawa Red Diamond japonès. El guanyador d'aquest partit s'enfrontarà amb el Milan a semifinals, però això no serà fins dijous. Els campions d'Europa que han viatjat a Tòquio amb una delegació de 70 persones s'han endut un metge i un professor universitari experts en canvi d'horari per ajudar la plantilla a superar del tot el jet lag.
I segurament serà quan entren en competició el Milan i el Boca Juniors, quan aquesta competició es farà més atractiva de cara al públic. A la resta de les lligues del món, on ens hem de fixar?
Si busquem els rivals europeus del Barça, la Bundesliga, l'Stuttgart va guanyar ahir 3-1 al Wolfsburg, però perd per lesió el davanter brasiler Cacau, que no podrà ser per tant dimecres al Camp Nou. L'Olímpic de Lió va perdre ahir 1-0 al camp del Caen en clara reserva pel partit contra el Glasgow Rangers. Els escocesos, per cert, han aconseguit ajornar el seu partit de Lliga d'aquest cap de setmana i, a més, la cúpula tècnica va estar ahir veient el Lió. A la Premier, el Liverpool va perdre per primera vegada la Lliga aquesta temporada, 3-1 amb el Reading. Mentrestant, el Chelsea va guanyar 2-0 al Sunderland amb un gol de Shevchenko, que substitueix el lesionat Drogba. L'United va golejar 4-1 al Derby County i ara juga el líder, l'Arsenal, que està perdent per 1-0 al camp del Middlesbrough al minut 15 de la primera part, gol de penal. A Holanda, l'Ajax és líder per la victòria 2-3 al camp del Willem II, mentre que el PSV es queda a un punt per la derrota 2-4 amb el Roda. El Feyenoord jugarà avui al camp del Benio i podria empatar amb l'Ajax a la classificació. A Itàlia juga avui el gros de partits. El líder Inter rep el Turí. La Roma, segon classificat, juga a Livorno i el tercer classificat, el Juventus, rep l'Atalanta.
Doncs ja sabem ara quins són els partits més interessants en les lligues europees, en les millors lligues europees on ens hem de fixar, i també sabeu que el dia 29 de desembre la selecció catalana de futbol jugarà un partit a Bilbao, a l'estadi de Sant Mamés. Ho farà contra Euskadi. També sabeu que els del Tot Gira hi serem. També es farà el divendres els millors anys de la nostra vida de Catalunya Ràdio. Tot una festa que volem que vosaltres hi sigueu presents en aquesta Euskadi Catalunya el dia 29.
Catalunya Ràdio es desplaça amb la selecció catalana a l'Euskadi Catalunya. Viatgem a Bilbao amb 150 oients per donar suport a l'equip. Les places ja estan cobertes. Gràcies a tots els seguidors per aquesta acollida massiva. Al cap de setmana del 28 i 29, els oients de Catalunya Ràdio també jugareu l'Euskadi Catalunya.
Amb el suport de la Federació Catalana de Futbol i de Viatges Over Giramont. Catalunya
Ràdio. Aprofita aquestes festes i regala't una subscripció de pel·lícula. Ara, per Nadal, fes-te subscriptor de l'Avui i emporta't gratis un DVD portàtil amb doble pantalla. Per tota la família. Perquè allà on vagis, l'Avui va amb tu. Truca ara al 902-012-331. Només amb el diari Avui. Més informació a avui.cat.
Señoras y señores, la dirección del Teatro Cubano de Revista se complace en presentar la actuación de la gran supervedette francesa, Mimi Lumière.
Torna el Coco a Barcelona. La Cubana, al Teatre Coliseum, amb Cómeme el Coco Negro. Si la vas veure, repeteix. Si no, no te la perdis.
Cómeme el Coco Negro, si es que te ha gustado.
Ja has pensat què faràs aquest cap de setmana? Vine a patinar a la pista de gel del Barça. Diversió per totes les edats. A més, gaudiràs de pàrquing gratuït al mateix Camp Nou. I recorda que també pots organitzar les festes d'aniversari més originals o apuntar-te a classes de patinatge amb grans professionals. Pista de gel del Barça. Què esperes? Obert el dilluns al diumenge. Més informació a fcbarcelona.cat o al 902-1899-00.
Set minuts per les 3 del migdia, pel final d'aquest Tot Gira. Hem començat parlant dels resultats de la Lliga ACB de bàsquet. Teníem un duel català entre el Rico Manresa i l'AXA Barça, guanyat per l'equip blaugrana. Ens demana pas l'Isaac Vilalta, de nou, des de dins del Nou Congost. Ja tenim les veus dels protagonistes, la del tècnic manresà Jaume Pons Arnau, Manresa que, com deia, s'allunya una mica de la zona del playoff, i també la cara avui en la jornada catalana, el tècnic de l'AXA Barça, Dusko Ivanovic, un Barça que ja empata amb el Madrid a la segona posició. Isaac, tenim ja comentaris dels dos entrenadors, com s'han pres aquest resultat?
Sí, tenim reaccions dels dos entrenadors i en una roda de premsa pràcticament monotemàtica pel que fa a la notació del partit. Al final 64-77 ha guanyat el Barça, aparentment no és un marcador tampoc massa dolent, massa horrorós, però sí que és cert que s'ha maquillat al final, en l'últim quart. Els primers tres quarts, per exemple, el Manresa no ha superat els 15 punts en cap d'aquests tres quarts, i se'ls ha preguntat per això als dos entrenadors, i Dusko Ivanovic, l'entrenador de Barça, l'equip que avui ha guanyat, s'ha referit a aquesta poca notació i ha buscat la lectura positiva, ha parlat de bona defensa del seu equip.
Sí, pero tampoco ellos se notaron mucho, así que siempre quedamos con ese margen de ventaja, y esto no siempre defensa, siempre nos da posibilidad, y atacando mal que podemos ganar, y que para nosotros es más importante.
Jaume Pons Arnau també ha parlat de la notació, de la mala notació del seu equip, del mal percentatge de llançaments, i ho ha explicat d'aquesta manera.
A banda d'algun concepte que ho hem anat millorant, jo crec que el problema clarament l'hem tingut amb atac, no? Perquè, bé, doncs com deia el Guillem, no? El nostre desencert ha sigut descomunal, i així naturalment no podem guanyar a un dels millors equips de la Lliga, no? Nosaltres i ho ha sigut no tan sols perquè a nivell d'encert ens ha condicionat a l'hora de competir amb anotació dins del partit, sinó que a ells els ha donat oportunitat de ficar el ritme.
Resultat certament pobre el que hem viscut al Nou Congost entre el Rico Manresa i l'Axa Barça. Hem sentit de la mà de l'Isaac Vilalta les impressions dels dos tècnics, tant el del Manresa com el del Barça. Tanquem línies amb el Palau de Manresa, perquè hi ha altres aspectes d'aquest migdia. Per exemple, en ciclisme en pista, la parella formada per Carles Torrent i Joan Llaneres lideren la Copa del Món en l'especialitat de Madison, tot i que avui a Pequín han estat cinquens al velòdrom, atenció, on es disputaran els pròxims Jocs Olímpics.
Torrent i Llaneres han acabat a la cinquena posició per darrere de França, que ha guanyat l'or, el T-Mobile anglès, Ucraïna i el Focus alemany. Han acabat a una volta de les tres del podi, és per això que Carles Torrent ho valora de manera positiva.
La veritat és que estem molt contents, vam arribar sense encara la millor forma de cares a disputar els Jocs Olímpics. I bueno, i ens estem posant bé, ens estem trobant a gust, i la primera Copa del Món està a punt de guanyar-la, i ara aquesta pues, l'hem estat lluitant fins al final. De fet, hem guanyat l'últim sprint, però només hem pogut ser cinquens, doncs hi havia tres parelles que havien agafat volta.
Aquesta cinquena posició permet a Torrent i Llaneres passar a encapçalar la classificació parcial de la Copa del Món després de dos proves, i quan en falten dos més, al gener a Los Angeles i al febrer a Dinamarca. Torrent ens valora ara el nou velòdrom pequinès, escenari del ciclisme en pista dels pròxims Jocs Olímpics.
És una instal·lació realment maca, que bueno, que és grandiosa, que és monumental, i que crec que serà uns bons Jocs Olímpics. Doncs els xinus ho estan fent molt bé, i la veritat que la gent és molt amable.
Per altra banda, en aquesta tercera i última jornada de la Copa del Món a Pequín, Itmar Esteban, del Catalunya Track Team, ha acabat en la posició 57. I el Keirin femení, el també ciclista, la ciclista de l'equip català Elena Casas, no ha superat la repesca i, per tant, no ha pogut disputar la final. Ha acabat 22ena.
I un altre aspecte d'aquest matí, hem estat pendents del partit entre Espanya i Anglaterra, partit pel 5è i 6è lloc a la Champions Trophy d'hoquei herba, un partit que ha acabat guanyant Espanya. No sembla gaire important, però això els permet anar a la temporada que ve aquesta competició, Marta.
Doncs sí, ha guanyat per 4-2 davant d'Anglaterra, i podríem dir que han complert l'objectiu, com a mínim l'últim objectiu que s'havia proposat l'equip que entrena Maurits Kendricks. Després d'un mal inici de competició i després de quedar fora de la lluita pel podi, tot i tindre opcions fins al final, el més important ara era acabar entre els 5 primers. Això garantia la participació en el següent Champions Trophy, que es fa just un mes abans dels Jocs Olímpics. D'ahir la importància de ser-hi, com explica un dels golejadors d'avui, el defensa garenc Xavi Ribas.
Tota la preparació pels Jocs Olímpics passava per tenir el torneig de la Champions Trophy, no? I bueno, no m'imagino pues, què hagués pogut passar si no ens, no ens arribem a classificar. Arribar a uns Jocs Olímpics on els altres equips han jugat un torneig a d'alt nivell i tu has estat jugant partits, doncs no és una bona preparació, no? Vull dir que no hauria sigut el camí correcte.
El bronze l'ha guanyat Holanda, i la final, que fa just pocs minuts que s'ha acabat, l'ha guanyat Alemanya, que ha superat Austràlia per la mínima, 1-0.
Uns altres resultats que havíem de posar en ordre. Ara ens falten tots els altres resultats que encara no hem repassat d'aquest migdia.
Els resultats de diumenge al matí.
Sí, Palau, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
A la segona divisió, un partit amb marcador final.
Sporting de Gijón 0, Tenerife 1.
Tres marcadors al grup tercer de la segona B.
Mi aposta Castellafel 0, Oriola 0, Vila Joiosa 0, Vila-Real B 0 i l'Hospitalet 0, Girona 2.
No hi ha hagut partits de tercera, saltem a la primera catalana.
Tres marcadors d'aquest matí, Poble-sec 0, Tàrrega 1, Roda de Barà 2, Muntanyesa 2 i Benavent 0, Tortosa 1.
I per tancar amb el futbol, repassem el que han fet els nostres representants a la Superliga femenina.
Espanyol 0, Llevant 5 i l'Estartit 2, Puebla 0.
En bàsquet, completem l'onzena jornada amb els marcadors sense equips catalans.
Estudiantes 75, Valladolid 87, Pamesa València 85, Vive Menorca 69, Granada 85, Gran Canària 79 i Múrcia 88, Tau de Vitòria 82.
Han jugat tots els catalans de la Lliga Femenina d'Hoquei Herba.
Amb aquests quatre resultats, Taburient té un Atlètic Terrassa 5, Club Esportiu Terrassa 3, Júnior de Sant Cugat 2, Reial Societat 0, Polo 1 i Club Egara 4, Club de Campo 3.
I acabem amb un marcador de la Lliga de Rugbi.
Derrota del Futbol Club Barcelona a casa, la Fuixarda. tarda, Barça 14, Getxo Artea 20.
Encara en queda un marcador per repassar. A la NBA de bàsquet, derrota de Memphis Grizzlies contra Atlanta aquesta matinada passada per 86-78, 13 punts, 10 rebots de Pau Gasol, només 2 punts del també català Juan Carlos Navarro. Nosaltres ho deixem aquí, quan passin pocs minuts a les 4. Continuen els esports del Tot Gira de Catalunya Ràdio. Gràcies, bona tarda.